Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Mateix que passant de les 11, va, que seguim aquí en directe al matí a Ràdio Estel, aquest matí de dilluns 13 de juny. És al·lucinant, jo ara estava pensant també com passa el temps, eh? Fa no res, Olga Vallejo, començava el mes de juny, què vol dir això? Ja estem a 13. Clar, fa tot just un any, ara perquè us poseu en un context en què al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona podíem veure Mart, el Planeta Vermell, que és una exposició que abordava el nostre vincle amb Mart des de l'antiguitat fins als nostres dies. I és que al llarg dels anys, Mart, Olga, ha estat una constant, no?, l'imaginari col·lectiu, un ganxo, podríem dir, molt potent, tant per l'art com la literatura.
Al cinema tenim propostes tan esbojarrades com Mars Attacks, que apostava pel Tom Jones i la seva música, i unes altres més serioses com Mart, The Martian. Però si deixem a banda la ficció i ens fixem en l'exploració del planeta vermell des d'un punt de vista científic, hem de fer una parada a Hipàtia 1, la missió que té com a objectiu avançar la investigació marciana, promoure l'exploració espacial i millorar les vocacions científiques.
Clar, és per això que avui hi ha un altre punt de vista. Se m'ha fet molta gràcia com t'estan mirant la Neus Sabater i la Núria Hart. Què tal? Bon dia, com esteu?
Bon dia.
Bon dia.
Clar, és que ara la Olga diu... L'objectiu d'Hipàtia 1 és avançar la investigació marciana, no? Sou conscients del que anireu a fer?
Sí, això. Jo crec que sobretot la Neus, perquè jo sóc la rara avis, potser una mica d'aquesta missió, que sóc la periodista, però tu, Neus, sí que ets investigadora i faràs recerca allà a la Mars Desert Research Station.
Oh, i tant. La Mars Desert Station, que és una estació anàloga que simula com viuran els primers colonitzadors de Mart, si algun dia hi arribem, ens permet als científics doncs, viure durant 15 dies en una càpsula doncs que simula la situació que tindrem, no?, quan anem allà. I en aquest sentit doncs, jo podré fer la part de la meva recerca per veure doncs, si puc explicar-ho ja, doncs com aprofitar l'energia, l'orina de les tripulants per generar energia.
Ara en parlarem, però esteu escoltant a la Neus Sabater, professora d'ICRIA a l'Institut de Microelectrònica de Barcelona i cofundadora de Fuelium, i també la Núria Hart, que és periodista especialitzada en ciència i salut. Clar, vosaltres sou dues de les 9 dones catalanes que formeu part de la tripulació d'Hipàtia 1. L'octubre del 2021 vàrem conèixer doncs, aquesta missió amb la que viatjareu a l'estació. Ara ens veiem, us estava explicant la Neus, anàloga de Mart, no és que aneu directament a Mart, sinó que us quedareu en el desert de Utah als Estats Units. Això serà l'abril del 2003.
2023.
2023. Sembla que falta molt, no? Però ara abans de fora micro deia, esteu nervioses?
Això està a tocar. Nervioses no estem, jo crec que estem molt il·lusionades. I dius, falta molt. Sí, però s'han de fer tantes coses per anar a Mart. O sigui, imagina't que les vacances ja les planifiques, no? Amb 6 mesos d'antelació, compres els bitllets, quina ruta farem, per on anirem. Doncs imagina't anar tan lluny, no? Hem de fer moltíssimes coses abans, com preparar els projectes de recerca que volem fer allà. La Neus ara explicava el seu, però també n'hi haurà d'astronomia, n'hi haurà de biologia, n'hi haurà de moltes disciplines diferents. Això també és una, jo crec, dels valors afegits d'Hipàtia, no? Que es mostra la ciència en totes les seves facetes. I també, doncs, hem d'aixecar diners, perquè anar fins a Utah val quartos i llavors el que estem més buscant col·laboracions amb diferents tipus d'entitats.
Ah, llavors esteu buscant patrocinadors?
Sí, sí, si algun mecenes ens està escoltant i escolta, vol finançar una part d'aquest viatge, doncs benvingut sigui. Mm.
Això vol dir que si la missió en principi està pensada per 15 dies, ara imagina't que hi ha una allau de patrocinadors, ho allargaríeu més temps?
Doncs mira, vosaltres heu dit abans, no? La missió és Hipàtia 1. I és Hipàtia 1 perquè volem que hi hagi Hipàtia 2, Hipàtia 3, Hipàtia 4. Per tant, el que hem fet és constituir-nos com a associació. Això és superrecent, jo crec que fa molts pocs dies, no? Que som...
Dues o tres setmanes.
Sí, associació. I la idea és fer calaix per enviar moltes més dones a l'espai. Per tant, us podeu apuntar vosaltres a Hipàtia 2.
Exacte. Però llavors, clar, el perfil, perquè aquí tenim molt... En parlarem ara, no? Molt clars els perfils, diferents disciplines dedicades, dones dedicades a la recerca, en el teu cas, Núria, periodista, dedicada a la divulgació científica i de la salut, però quan dius qui es vulgui apuntar, vols dir que qualsevol perfil podria encaixar en aquest Hipàtia 2, 3, 4?
A veure, els perfils rellevants per a aquestes missions tenen a veure en, no només amb els experiments científics, no?, i la ciència que es pugui desenvolupar a Mart, sinó també amb les condicions de vida. I en aquest sentit, la vessant psicològica, per exemple, la vessant bio, no només a bio d'experiments científics biològics, sinó el cicle circadià, com es dorm a Mart, com es viu a Mart. Sí. El cicle del dia i la nit són diferents, com s'adaptarà l'home en això, no? Bueno, perdó, les dones i els homes en això. I per tant, o com ens comunicarem, com es viu la situació aïllada, la comunicació amb la Terra, inclús quan siguem allà, és només un cop al dia, per comunicar el nostre estat i què hem fet durant la jornada, no? Com es viu això de manera psicològica? Perquè, bueno, ara estarem a un desert, però quan estiguem a milers de quilòmetres d'aquí, doncs això com es porta el dia a dia?
Clar, això és fascinant, però escolteu, ara ho dèiem, o sigui, la tripulació està formada per 9 dones de diferents disciplines, entre elles la Mariona Badenes, que és doctoranda en Ciències Planetàries del MIT, la Carla Conejo, responsable de programes de ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera, l'Ariadna Ferrés, investigadora del NASA Goddard Space Flight Center, la Laia Ribas, investigadora distingida a l'Institut de Ciències del Mar, la Cesca Cufí, que és enginyera Airbus, l'Anna Bach, product owner i analista de dades a Scubly, i l'Helena Arias, que és estudiant de universitària de Física i Enginyeria Mecànica i Electrònica, i vosaltres dues. Ara us preguntàvem, però d'on sorgeix aquesta idea de l'Hipàtia 1 i que no us coneixeu entre vosaltres?
No ens coneixem absolutament de res. I ara em dèiem amb la Neus, no? Jo crec que és el segon o el tercer dia que ens veiem en persona. Mm-hmm. No ens veiem des de Nadal, no?
No, físicament no.
El que passa que és veritat que fem moltes reunions perquè, a més, no totes estem a Barcelona, no? La Mariona està a Estats Units, també l'Ariadna viu a Washington, també està a Estats Units i, per tant, és la manera més fàcil de trobar-nos. Això neix un 11 de febrer, que és el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència. La Mariona Badenes, que és la nostra comandant, ja havia estat com a cocomandant amb una missió prèvia en aquesta estació anàloga, i ella, doncs, tenia com una mica l'obsessió de dir, ostres, jo vull tornar en aquesta estació anàloga a l'MDRS i portar una tripulació només conformada per dones de diferents disciplines i de diferents edats que puguin fer recerca, que puguin fer divulgació i que puguin despertar vocacions, sobretot entre les noies més joves i col·lectius que normalment estan infrarrepresentats en la ciència. A tot això es va trobar amb la Carla Conejo, que, com dèieu, és la responsable dels programes de ciència de la Pedrera, amb un acte en relació a l'11F, uh-huh, no?, per promocionar les dones i les nenes a la ciència. Li va explicar, i jo crec que la Carla li va faltar poc temps, no?, per dir, doncs, vinga, anem a conformar una tripulació. I jo no sé com et van contactar tu, Neus, però...
Doncs la Carla, que jo la coneixia perquè havia estat... Ella em va convidar a fer una xerrada a la Pedrera per estudiants ja fa uns anys, em va enviar un correu i diem, doncs, molt breu, dient que hi havia... S'estava preparant aquest projecte, que tenia a veure amb Mart i que volien parlar amb mi. I, ostres, és que... em va faltar temps per dir que sí. expliqueu-me què és això. I clar, des del primer moment em va costar, què, 10 segons... A veure, jo tinc nens i com que no se sabia molt bé quan seria, no, la data, vaig baixar un moment al menjador, li vaig dir al meu marit, Jordi, me'n vaig a Mart 15 dies, et va bé? I m'ha dit, cap problema, me'n vaig tornar a pujar dalt...
Al mar del planeta vermell o al mar de Utah?
Clar,
potser el planeta vermell no torna.
El meu marit està acostumat a les aventures que em passen, no? La vida professional científica, doncs, és molt, molt interessant. Sempre marxem de congrés de seguida vaig acceptar. Molt bé, sense saber que on em ficava, no? Però...
Sí, és a dir, la Mariona i la Carla ja tenien el radar encès.
Ja pensaven amb algunes persones.
Elles, exacte, el que sempre diuen és que els hi va costar escollir entre tant talent femení que hi ha, que a vegades està invisibilitzat i sembla que no hi sigui i passa absolutament a la inversa. No? Jo la Mariona, a la Carla sí que la coneixia també per altres coses de col·laboracions amb la Pedrera, però la Mariona no la coneixia i era just, ho explicaves a l'inici, no? Al Centre de Cultura Contemporània hi havia aquesta exposició sobre el planeta vermell, va ser just quan la NASA va enviar Perseverance, va arribar a Mart, que va ser el febrer del 21, i jo la vaig entrevistar per feina i em va explicar. No, encara no havia explicat que volia formar Hypatia 1, però jo sabia que ella havia anat a l'MDRS amb una expedició de científics llatinoamericans i li vaig preguntar, però això què és? I llavors em va explicar la seva voluntat de fer Hypatia 1. I jo em vaig acoplar, a mi no em van trucar, Neus, jo vaig dir, doncs jo vaig. Doncs mira, necessitem una periodista, i llavors així vaig entrar.
I tu no vas dubtar tampoc,
Núria? No, home, no, per favor, és que això és meravellós, perquè clar, o sigui, jo estaré 15 dies convivint amb unes ties que són unes cracs, que fan recerca puntera, i poder-ho explicar. O sigui, és que això, per mi, és un regal absolut. Llavors, el que sí que vam haver de fer, que ho deia la Neus, no, perquè no sabíem quan aniríem, si seria l'abril del 22...
Clar, perquè tu sol·licites i ells et donen dia i hora, diguem, no?
Donen cita.
Posa la cua. I llavors doncs, et donen l'eslot que ells tenen disponible.
Clar, vam haver d'escriure un projecte entre totes, no?
Sí, has de fer una proposta científica o no, i expliquen què faràs, no? I per què això és important. I bueno, se'ns van acceptar molt de pressa, de
sí,
fet.
Sí, la veritat és que sí.
La Mars Desert Research Station, la MDRS que tu deies, Núria, és un organisme que ja fa 20 anys que existeix. Serà la primera vegada que tota la tripulació estarà formada per dones?
Doncs jo, ara m'enganxes, eh? No ho tinc clar, però diria... Diria que sí, i dones catalanes?
Això seguríssim.
Això ho tenim claríssim.
Seguríssim. I l'altre dia, aquest cap de setmana, que la Mariona ens passava un article científic d'un sociòleg, crec que era, que estudiava totes les tripulacions que hi havia hagut aquests 20 anys a l'MDRS, les tripulacions comandades per dones són minoria, clarament, no? Clar. Per tant, nosaltres anem una mica amb la voluntat de revertir tot això, no?, aquesta realitat.
I clar, potser algun oient digui, però la Mars Desert Research Station recorda molt la Mart, d'acord, però per què el desert de Utah és un bon lloc, a Neus, per establir-hi aquesta estació anàloga?
Jo crec que és per la ubicació. Crec que estarem a 3 hores en cotxe de la primera casa poblada, no? I per tant la idea d'aïllament és important en aquest sentit. I l'altre doncs, és perquè l'aspecte que té l'exterior al voltant de la càpsula s'assembla molt a Mart. Està tot pelat, no? Roques, arena i poca cosa més. Diria que són les dues motivacions.
Sí, sí, això és el més important. I a més el paisatge, no? Quan veus les fotografies, el que tu deies, és rocós, és vermell, per tant et dona molt la
sensació,
idea
de... No?
Sí.
De fet, per sortir fora haurem de posar-nos tratges espaiats.
Això us volíem preguntar, evidentment... perquè més enllà de l'aparença, no? Vosaltres viureu com si estiguéssiu allà, per tant us heu de carregar amb aquell vestit que pesa, no? Potser us heu de comunicar que no podreu parlar així de viva veu perquè tindreu una mena d'escafandra, no? que us està tapant. Tot això que ja implica un estrès, que és alterem el nostre dia a dia de forma important, perquè potser el que mengeu tampoc serà com si anéssiu a un restaurant.
És un bon punt. Mira, els aspectes que faran, que s'assemblaran a la vida a Mart, un és el menjar, que serà deshidratat, l'altre serà que no, tindrem l'aigua limitada. Tindrem un tanc, ens posaran un tanc el primer dia i haurem de gestionar l'aigua, i això és molt important.
I no ens podrem dutxar cada dia. Jo ja m'estic preparant psicològicament.
Jo tinc el cabell curt.
Mira, me l'hauré de tallar.
Mira, avui justament parlarem d'hidratació en el programa. Tenim un espai de nutrició que es diu La Proteïna i justament parlarem d'això, de la importància de la hidratació, no? Vosaltres, clar, això haureu de ser molt conscients, no?, aquests dies.
Total.
A Utah.
I després l'altre és l'espai reduït, la càpsula té la mida que té, a més hi pot estar bé, però bueno, al final doncs, l'espai és molt limitat, i l'altre és que al sortir a l'exterior ens haurem de vestir amb el tratge.
I les comunicacions, que estaran també molt, molt limitades.
Limitades,
és a dir, no podrem trucar, fer la videotrucada cada dia a casa de «Ei, com esteu? Com va? Mira on soc!» No, ni penjar Instagram. El que fem perquè internet estarà, n'hi ha molt poquet, i estarà reservat per la meva tasca, que és fer cada dia un informe explicant el que hem fet, comunicant-nos amb el control central i reportant què és el que estem fent a la instal·lació.
Per tant, i us heu hagut d'entrenar, o sigui, per arribar en aquesta fita, en què consistirà, no?, per poder doncs, viure en aquest ambient, no?, i en aquestes condicions?
Jo crec que el que apuntava la Neus abans és important, no? Psicològicament jo crec que serà un repte per totes, no? Afortunadament...
Potser és el repte més important.
Com que venim del confinament per la pandèmia, jo crec que una miqueta ens hem entrenat.
És un bon punt,
no?
Ja?
Venim una mica entrenades, però clar, és que no ens coneixem. O sigui, igual sortim d'allà i no ens parlem.
Ens estirem dels cabells, jo els portaré curts.
Ens estirem dels cabells bruts, no? Perquè no ens haurem pogut dutxar. No crec, però jo crec que és el repte més important, eh? No? La part psicològica. Aguantar-nos tancades tants dies i sortir amb ganes de fer una cervesa i menjar una hamburguesa, no? Jo crec. There's a star man waiting in the sky. Come and meet.
Vinga, que avui hi ha un altre punt de vista. Aquí al matí a Ràdio Estel ens acompanya d'una banda la Núria Jarr, l'esteu escoltant, periodista especialitzada en ciència i salut, i també la Neus Sabater, professora d'ICREA, l'Institut de Microelectrònica de Barcelona i cofundadora de Fuelium. Dues de les tripulants de la missió Hipàtia 1, que l'abril de l'any vinent estaran simulant una missió a Mart. Clar, el 2021, a principis d'any, l'ESA, que és l'Agència Espacial Europea, anunciava que buscava candidats per anar a Mart i a la Lluna. Que us hi vareu presentar, vosaltres, o no?
Nosaltres
no.
No?
No,
no, no, no.
Però en teníeu ganes o no? Us haguéssiu apuntat?
Jo crec que no, perquè, clar, una cosa és anar a l'estació simulada, que si va amb cotxe, l'altra cosa és anar a una missió de milers i milers de quilòmetres, perquè has d'estar preparat físicament, també.
Clar, però sí que va haver-hi més de 12.000 persones que sí que s'hi varen presentar per ser astronautes i protagonitzar aquesta aventura que preveu arribar a Mart, tot i que arribes però no saps si tornes. Vosaltres éreu d'aquelles que de petites fantasejàveu amb la idea de a mi m'agradaria anar a l'espai, encara que sigui aquest turisme, no?, espacial, que ara ja et pots apuntar fins i tot. La Lluna, o no estava entre els vostres plans?
Jo crec que tothom és un apassionat, no?, de l'espai, perquè realment no saps el que hi ha. Cada vegada hi ha més coneixement, més exploració, i també té un punt molt filosòfic, no?
És el que anava a dir. O sigui, quan penses en l'espai i veus a pel·lícules, no?, d'astronautes anar a la Lluna o The Martian, no?, veus la Terra com un global, no? Veus la Terra on tots els humans estem units, amb la mateixa bola, no?
Una
bola
seria meravellós, això.
Una bola que s'ha de preservar i s'ha de cuidar, no?, perquè ara amb el canvi climàtic, doncs, és un tema sobre la taula, i ens permet, doncs, des de fora veure que al final, doncs, no hi ha tanta diferència, no? I en aquest sentit, les missions espaials també tenen aquest component, no?
Sí, i jo crec que al final qui més qui menys té curiositat i té passió per l'espai, no? Perquè quan dius que formes part d'Hipàtia i que te'n vas a Mart, clar, la gent al·lucina, no? I llavors, el que sabem o no de l'espai és un altre tema, no? Perquè hi ha gent que li has d'aclarir que no te'n vas a Mart de veritat, que mai cap persona ha arribat a Mart, no? Que tant de bo, que això és el que s'espera en els propers anys, però que te'n vas a una estació en algo als Estats Units.
Clar, això és important, clar, però sobre la feina, les instal·lacions de l'estació de recerca i observatoris astronòmics, un hort on es poden podeu cultivar, no?, per al consum humà, un laboratori i un mòdul de reparació i manteniment de les màquines. Clar, segurament, doncs, ajudarà a entendre, no?, el que passa sovint també amb la recerca bàsica i la transferència de coneixement, no? Mm-hmm. Quin és l'objectiu, no?, de tot plegat?
Generalment, les investigacions que es fan en aquesta càpsula són per intentar veure què passarà quan anem a Mart, perquè, clar, com deia fa un moment, no?, vas a Mart, no saps si tornes, la idea és tornar.
Clar.
Però la idea és que els que hi vagin puguin estar allà i vivint durant els dies que toqui, no?, de manera autosuficient. I en aquest sentit, molta recerca es fa en aquesta direcció, no? Hi ha la biòloga, la Laia Ribas, que s'endurà peixos zebra, doncs, per veure si poden viure, petits peixos zebra, per veure si poden viure en aquestes condicions i quan trigarien a créixer i després per consum humà, no? I altres investigacions que van també tots en aquesta direcció.
També hi ha els telescopis, no? Com deies, hi ha un telescopi de dia, hi ha un telescopi de nit, que aquí la Mariona jo crec que és qui amb l'Ariadna lideraran tota aquesta recerca, perquè també és un punt de la Terra molt interessant per fer observacions, perquè, com deia la Neus, no?, la casa més propera està a 3 hores, per tant, no hi ha contaminació lumínica,
uau,
no? I permet tenir una visió del cel molt millor que en qualsevol altre punt del planeta. També, doncs, hi ha la part més mecànica, no?, perquè si se'ns fa malbé alguna cosa hem de ser autosuficients, no podem trencar el simulacre perquè sí o pel que sigui. De fet, una de les components de la tripulació té formació en primers auxilis, perquè hem de tenir apendicitis per trencar la simulació i que vingui una ambulància a buscar-nos. Si no, ens hem d'espavilar soletes.
Clar, hi ha 15 dies.
I l'Helena Arias, no?, que és estudiant en aquest sentit de física, enginyeria mecànica i electrònica, aquí també us pot donar un cable, no?, en el sentit de si falla alguna cosa. Està tot pensat, no?, d'alguna manera, aquest Hipàtia 1?
Sí, la idea és que sí.
Sí, de fet, hi ha certs requisits. Per exemple, la tripulació necessita que algú hagi estat prèviament a l'estació. Per això també té sentit continuar Hipàtia 1, 2, 3, no?, per poder-nos passar el testimoni, perquè és necessari tenir algú que hi hagi estat prèviament i conegui la instal·lació.
i que hi hagi persones de totes les disciplines, doncs, per poder donar resposta a qualsevol cosa que ens pugui passar, no? Uh-huh.
D'aquí 10 mesos ja hi estareu, eh? A Utah, sí. Són 10 mesos. Quan vosaltres us imagineu que estareu en aquell desert, què és el que us fa més il·lusió i no sé si hi ha alguna cosa que us neguiteja?
A mi el que em fa il·lusió és pensar que el món deixarà d'existir, no? I estarem focalitzades allà i l'únic que importarà és sobreviure, aprendre moltes coses i a mi això em fascina, no? No sé si...
Sí, a mi també m'estimula el fet de pensar que estarem aïllades i que podrem veure els estels, no? D'una manera que potser no els hem vist mai i que ens sentirem petites, no? I a la vegada grans.
Sí, sí, jo crec que això és molt motivador.
I d'alguna manera el que preguntava la Olga, hi ha algú que us neguitegi, que diguis, ostres, això no ho tinc clar, no fa molta gràcia?
A mi la manca d'aigua, o la restricció d'aigua, diguem, és el que penso que haurem d'aprendre a gestionar entre totes i és el que posa un puntet d'estrès.
Ho has tingut claríssim, eh?
Sí.
Sí, jo la manca d'aigua és una cosa que em preocupa i llavors potser a nivell més personal tinc un bebè petitet. Ai, i clar. Igual haguéssim anat a l'abril del 22, vull dir, encara l'hagués deixat més petit, no? I no, és que no podré parlar amb ell perquè no parla. Llavors...
Pensa que dormiràs d'una tirada 15 dies.
Pues
que,
no,
això no té preu.
No, però és que tinc un bebè molt bo.
Que dorm
tota la nit, vull dir que amb això no hi ha problema. Però penso, ostres... Serà també una prova...
De foc, no?
Clar. Sí, 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 que jo crec que ho portaré bé, eh? Però, clar, com que no ho he fet mai, és una cosa que penso... Ai, a la meva parella no la enyoraré tant, ja la veuré quan torni.
És que jo crec que la prova de foc és per la teva parella.
Sí. A veure com sobreviurà 15 dies. Igual em diu no cal que tornis.
A mi sí que li neguiteja, no?
Jo crec que sí.
No, ho porto bé.
És que arribi l'abril de 2023, vosaltres, mentrestant, què feu aquí, a la Terra? Núria, tu t'hem vist a la televisió fent divulgació científica, et llegim a mitjans com La Vanguardia, et sentim al podcast 5W.
Doncs sí, faig una miqueta el que puc, no?, per fer el que m'agrada, que és el periodisme de ciència i de salut, i vaig fent, i quan vaig a mar, doncs, explicar el que fem allà.
Que xulo. On ho podrem veure nosaltres? O sigui, la gent que estem, entre cometes, de la Terra. Totes aquestes explicacions que faràs, Núria.
Encara no ho sé. Ah. O sigui, vull fer podcast, vull fer ràdio, no?, des d'allà, que és la meva experiència més forta, és amb ràdio, però no sé quina forma tindrà. També aquests 10 mesos m'acabaran de donar temps per donar-li una volta i veure com m'ho faig.
I la Neus, de què consisteix la teva recerca? Perquè, clar, nosaltres t'hem anat presentant, no?, que formes part, ets professora i crea l'Institut de Microelectrònica de Barcelona. En què consisteix la teva recerca en aquest institut?
Doncs jo que faig són fonts d'energia, bateries i piles de combustible d'un sol ús. He utilitzat materials com el paper, el carbó i aspectes més biodegradables. Llavors ho connecto amb la recerca que faré a l'estació, perquè em vaig plantejar què passaria quan arribéssim a Mart i d'on traiem l'energia per fer anar, doncs, les bombetes, no?, els aparells electrònics. Clar. Ens hauríem de dur de la Terra. I vaig pensar que seria interessant utilitzar materials que sabem que estan al sol de Mart per veure si amb això podem fer energia. I com que tampoc hi ha aigua disponible, doncs utilitzar l'orina de les tripulants per veure si podem, doncs, fabricar una bateria feta amb materials i orina de les tripulants. Llavors, bueno, està relacionat molt amb el que faig jo dia a dia.
I d'aquesta recerca bàsica va sorgir l'spin-off Fuelium, no?, que també va d'això, però que ara ja és una realitat, o esteu en el procés de que acabi sent una realitat que puguem tenir bateries creades a partir de paper?
Ja les tenim, l'empresa ja fa més de 5 anys que funciona. El que passa que ens ha costat una mica perquè vam concebre el producte molt abans de que es fos una necessitat, no? Ens vam avançar, diguem, al temps. I la idea és alimentar tests de diagnòstics, com el test d'embaràs digital, amb la mateixa orina que s'està analitzant i amb una bateria de paper que es connecta al mateix test. I per tant, doncs, és d'un sol ús, és reciclable i no contamina.
Déu-n'hi-do, jo estic al·lucinada, Olga. Imagina't que ara et surts aquí a l'estudi i reps una trucada. Vols ser membre de l'Hipàtia?
Jo estava pensant, després parlo ara quan sortim amb la Núria per l'Hipàtia 2.
Us apuntem, i tant. No, encara no ho sabem, com farem Hipàtia 2, ho hem de pensar.
I sobretot, bueno, necessiteu aquesta recerca, aquesta ajuda,
necessitem,
no?
Necessitem els sponsors, perquè, com dèiem, si n'hi ha més que menys, doncs podrem planificar molt més enllà del que serà la missió del 2023.
Però escolteu, i per part de les institucions públiques, vosaltres? No heu tingut cap contacte?
Sí. De moment ja hem tingut reunions, hem anat explicant el projecte i bé, estem acabant de lligar detalls, per això tampoc podem dir molta cosa, però de moment hem tingut bona rebuda.
Doncs alerta, Olga, l'Hipàtia 2, eh? Alerta.
Apunteu-me a la llista.
A veure si sona el telèfon. Neus Sabater, professora i crea l'Institut de Microelectrònica de Barcelona i cofundadora de Fuelui. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Nosaltres.
Aquí al matí a Ràdio Estel. Un altre tripulant d'aquest Hipàtia 1 serà la Núria Har, periodista especialitzada en ciència i salut. Gràcies, noies, i que vagi molt, molt bé.
Ja us ho explicarem.
Intentarem explicar-ho.
Vinga, va, que tornem a la Terra. Marxem res breument a publicitat. Ara, no sé, Neus, podem veure una mica d'aigua, no? Ens hidratem una mica, no? Aquest era un dels temes que neguitejava una mica la tripulació de l'Hipàtia i que, per cert, en parlarem avui a partir de la una, l'espai la proteïna, que és el que cal per restar ben hidratat, sobretot amb aquesta onada de calor. Però abans, marxem a publicitat i a la tornada el que fem és parlar de dret. Ho fem a Tirant pel dret, ja sabeu, l'espai jurídic del programa. Si teniu algun dubte al voltant del vostre lloguer, ens podeu ja trucar al 93 409 27 71. Fins ara.
Ràdio Estel.